Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Com viuen els fills i filles la separació dels pares o cuidadors? Avui tractarem aquest tema per poder ajudar algunes famílies que es trobin en aquesta situació.
El nombre de separacions al nostre país ha augmentat exponencialment al llarg dels últims anys. Això suposa que algunes famílies han patit canvis en la seva estructura bàsica, amb la pèrdua d'alguna de les seves figures i la incorporació d'altres. La separació de la parella és una pèrdua important per a tota la família i ocasiona una forta afectació emocional en els pares, mares, en els fills, filles. El trencament dels lligams afectius és sempre dolorós i es viu amb certa angoixa per part de la parella que ha compartit part de la seva vida i que ara veu trencat el seu projecte comú. Tot i això, les principals víctimes de tot procés de ruptura són els fills o filles, especialment els més petits. La separació o divorci d'una parella o matrimoni sempre produeix unes conseqüències en els nens o nenes, siguin immediates, a mig o a llarg termini. Aquestes conseqüències variaran i aniran en funció de l'edat dels infants, ja que ha estat comprovat que com més petits són els infants, més gran és l'impacte de la ruptura. La repercussió en els fills o filles depèn principalment de la manera d'enfocar-ho, per part dels adults, també dels avis i àvies i de la resta de l'entorn familiar. És un procés que, ben elaborat, pot obrir oportunitats de millora en els lligams entre els progenitors i els fills o filles. En el programa d'avui tractarem d'exposar de quina manera pot influir la separació parental en els fills o filles, segons la seva edat i també les diferents circumstàncies o factors que poden agreujar o atenuar tot el procés emocional que els suposa. També s'aportaran unes orientacions bàsiques per guiar els pares i mares en tot aquest procés. També parlarem de com l'escola pot acompanyar l'alumnat en aquestes situacions.
Per parlar d'aquest tema ho farem amb l'Oriol Güell Custodio. És psicòleg i formador. Fa anys que es dedica a la formació oferint cursos a mida a empreses i institucions. També fa xerrades i cursos online. A la seva web, oriol-güell-custodio.com, penja vídeos molt interessants. Val la pena de poder-los veure i són uns vídeos gratuïts. Hola, bon dia, Oriol.
Bon dia.
Mira, per començar, ens podries explicar una mica quines són les fases que experimenta un infant quan se separa dels seus cuidadors o cuidadores?
Sí. Primer és important tenir, diguem-ne, tenir clara una cosa. Les criatures necessiten vincular-se amb algú. Això és una necessitat que tenim els sapiens. No? Quan naixem, doncs necessitem, en els primers mesos de vida, establir un lligam amb una persona. Pot ser el pare, pot ser la mare, o pot ser una persona que no sigui el pare ni la mare, però en tot cas és la persona que, diguem-ne, genèricament li podríem dir el cuidador principal. I la funció d'aquesta figura, d'aquest cuidador principal, és cuidar la criatura. I llavors, cuidar la criatura, bàsicament, què vol dir? Doncs, a més d'alimentar-la, doncs, també atendre les seves necessitats, diguem-ne, afectives. És a dir, doncs, si el nen s'espanta, doncs, calmar-lo, i fa això que, diguem-ne, fem intuïtivament els pares, no? Quan una criatura s'espanta, es fa mal, es troba malament, què fas? Estàs amb ella, l'agafes, te'l poses al pit, li parles suaument, la carones, i això calma la criatura. Molt bé, llavors, quan una criatura, diguem-ne, ja porta doncs, un temps amb aquest cuidador principal, diguem-ne, que fa bé la seva funció i que cuida la criatura, si separem a la criatura d'aquest cuidador principal, doncs el que fan tots els nens és plorar. Ploren perquè no tenen una altra manera de fer-ho, perquè quan una criatura té 10 mesos, doncs no es pot posar a caminar darrere la mare, diguéssim, o no li pot dir, mare, no marxis. Llavors, el mecanisme que la natura ens ha dotat és el plor. Llavors, la criatura fa un plor, que això es diu un plor coactiu, que és un plor que el que busca és que aquella separació deixi de produir-se. Si aquella persona se n'ha anat, doncs que aquella persona sent aquella criatura plorar, el seu fill, o aquella persona que aquell nen que està cuidant, i torna. Llavors, si el plor compleix la seva funció, si aquesta protesta compleix la seva funció, el nen es calma. Vale. Llavors, la primera fase de la resposta a la separació és la protesta. Això ho va estudiar molt bé un psiquiatre anglès fa molts anys, a mitjans del segle XX, que es diu John Bowlby. Llavors, tots els nens del món, quan són separats del seu cuidador principal, el que fan és plorar. I això, Bowlby, en un dels seus llibres, diu això dura, amb pujades i baixades, més o menys una setmana. Hem d'entendre que això, ara, actualment, a Catalunya, doncs ara estem a l'any 2024, això, les separacions són, diguem-ne, molt lleugeres i no són de gaires dies. Però, a mitjans del segle passat, no se sabia que els nens necessitaven això, per tant, les separacions eren de més dies. Llavors, per culpa d'aquella, de les creences que es tenien a l'època, de pensar que si els nens estaven separats dels seus cuidadors principals no passava res, doncs les separacions podien durar molts dies. Molt bé, llavors el que vam veure és que una criatura, doncs, conforme van passant les hores i van passant els dies i el cuidador principal no torna, hi ha un moment que és quan el nen perd l'esperança que el nen deixa de protestar. I llavors s'acaba la primera fase. Uh-huh. I llavors el nen es torna apàtic, es retrau, no s'adapta, ha perdut l'esperança i el nen deixa de plorar. I entra a la segona fase, que és l'aflicció. Per tant, quan hi ha una separació, el que fan els nens és, els nens petits, un nen d'un any, dos anys, tres anys, un nen plora. I si aquesta separació va durant dies, hi ha un moment que el nen deixa de plorar, deixa de demanar, perquè perd l'esperança, perquè se n'adona que plorar no serveix de res, llavors el nen es queda trist. Però l'anhel de recuperació no marxa. I llavors, aquesta és la segona fase, la flexió. Llavors, Bowlby va identificar una resposta molt interessant, que clàssicament, diguem-ne, parlem de la tercera fase de la resposta a la separació, que és la desconnexió. I llavors, quan es dona la desconnexió? Fixeu-vos-hi, la primera i la segona resposta, la protesta i l'aflicció, es donen quan hi ha la separació, mentre dura la separació. Vale. La tercera resposta, la tercera fase, que es diu desconnexió, es produeix quan el cuidador principal, diguem-ne, torna. Hi ha el retrobament. Llavors, això passa, la desconnexió passa quan una criatura, doncs, entre mig any i tres anys, està separada una setmana o més del seu cuidador principal. Quan el cuidador principal torna, la criatura està, diguem-ne, desconnectada. Què vol dir estar desconnectada? Doncs que, per exemple, no se la mira a la cara. No es mira la cara al cuidador principal. Si el cuidador principal, doncs, el vol agafar, el nen amaga els braços. El nen no fa cap, diguem-ne, no mostra una conducta de voler el cuidador, evita el contacte visual. Aquesta és la tercera fase de la separació, la desconnexió. Per tant, la pregunta que tu em feies era, quines són les fases de la separació? Doncs la protesta és la primera, l'aflicció és la segona i la desconnexió és la tercera, que la desconnexió es dona si la separació es va allargant en el temps. Si, quan la criatura està amb el cuidador principal, està tranquil·la, està contenta, el cuidador se'n va i això dura, doncs, un moment o dura 3 minuts, quan el cuidador torna, el nen ràpidament torna a estar tranquil i es calma. Vull dir que com més hores, com més dies passen amb en la separació, la resposta de la criatura, diguéssim, va canviant. Si es tarda poc, pràcticament el nen, doncs, no, diguem-ne, torna a connectar amb el cuidador de seguida. Si es tarda més, el nen, quan el cuidador torna, està enfadat, i això es nota perquè rebutja el contacte, perquè alterna conductes de voler el cuidador amb conductes de no voler-lo, i si es tarda més, llavors ja hi ha aquesta desconnexió.
I tenint en compte aquestes fases que comentaves ara de la separació, quan es dona la separació entre els pares, doncs entre la família, evidentment s'ha de tindre en compte aquestes fases, no?, i molts altres aspectes, i preguntar-te, doncs, tots els infants passen per aquestes fases? Són correlatives i totes vivim de la mateixa manera?
Sí, sí. És a dir, és que això, que aquestes tres fases que jo he explicat, això està estudiat, això està documentat, i pel que jo he llegit i pel que jo he estudiat, diguem, això es dona. Això es dona exactament igual amb totes les criatures, de la mateixa manera, amb els mateixos tempos? No, perquè, doncs perquè les persones som diferents, hi ha nens que tenen més tendència a l'aferrament que altres, hi ha nens que són més demandants que altres, vull dir que tots no responem exactament igual, però sí que podem afirmar que quan una criatura, doncs entre 6 mesos i 3 anys, és separada del seu cuidador principal, d'entrada, si amb aquest cuidador principal hi havia establert un bon vincle, perquè aquest cuidador principal feia bé la tasca per la que ens ha dotat la natura, que és de protegir els nostres fills o els nens que cuidem, doncs el nen d'entrada plora. Per què? Perquè quan se sent sense aquesta connexió, això li dona inseguretat. És a dir, una criatura de 6 mesos o d'un any no vol estar a casa. Vol estar amb el seu cuidador principal. El lloc li és igual. Diguem-ne, el millor lloc del món és el pit de la persona que et cuida. És allà que els infants troben la seguretat i troben, és el seu refugi, és el seu punt, no? És la base segura, no? Volvi parlava de la base segura. I, per tant, sí, en general, aquestes respostes són universals i tots els nens passen per aquestes fases. Llavors, tal com dius, efectivament, quan hi ha una separació, hem de tenir en compte que les criatures necessiten aquest vincle. I llavors, diguem-ne, han d'estar amb la figura o amb les figures amb les que tenen, que són els seus cuidadors principals. Hem de pensar que els adults coneixem molta gent i en un moment d'apuro, doncs potser tenim molts amics o coneixem unes quantes persones que ens poden donar un cop de mà o amb les que podem confiar. Una criatura, el nombre de persones amb les que s'ha vinculat quan té un any o té 2 anys són relativament poques. Per tant, necessitem estar amb les figures de vincle o que hi hagi una figura de vincle substituta especialment assignada. Per exemple, doncs, o sigui, potser, doncs una tieta o una àvia, una germana. Llavors, diguem-ne, la figura de vincle primera no hi és, però hi ha una altra figura de vincle i el nen, diguem-ne, té la possibilitat de tornar-se a vincular amb una altra figura. Però el que no va bé les criatures és que sigui separada del seu cuidador principal i que no hi hagi un cuidador especialment assignat i que vagi passant per diferents cuidadors. Perquè hi ha un moment que la criatura no es vincula amb cap d'aquests cuidadors i això és un mal presagi de cara al seu desenvolupament futur.
I en el cas de que una parella es plantegi separar-se, quins missatges creus que han de donar en els fills per reduir la repercussió negativa inevitable en aquests casos de separació?
Mira, el cervell dels sàpiens, el cervell dels sàpiens, evidentment no un nen d'un any, no? Però una criatura que ja una miqueta més gran, una criatura doncs, de 7 anys, de 9 anys, de 12 anys, necessita entendre. Hi ha una part del cervell que, diguem-ne, és lògica, és racional i li agrada entendre les coses que passen. Busquem una explicació. Llavors, què hauríem de tenir en compte? Bueno, jo diré dues coses. Una, pot ser que la criatura, en un moment donat, doncs faci una pregunta, no? Perquè potser doncs ens sent discutir o sent que parlem de separar-nos o ha vist alguna cosa i ell vol entendre. Llavors, la pauta és, si la criatura pregunta al seu pare, a la seva mare, doncs, per la separació, perquè doncs, ha vist, ha sentit una conversa, perquè ha vist una cosa que no li encaixa, i fa una pregunta, la resposta que hem de donar ha d'ajudar la criatura a entendre el que està passant. És a dir, el que no val, perquè això crea confusió cognitiva. És a dir, això ens passa als adults, també. És a dir, ho podem entendre més bé si ens posem a la nostra pell d'adults i tu veus, doncs, jo, per dir una cosa, no sé, doncs, un conegut teu que et fa un paper estrany i, ostres, tu et quedes malament i dius, ostres, aquesta persona no m'ha... No sé, ha estat distant amb mi avui, no sé què passa. No, i no ho entenem. I si no ho entenem, no ens quedem bé. I busquem explicacions per entendre-ho. Llavors, si un dia ho entenem, perquè algú diu, mira, jo el t'he d'explicar una cosa que tu no saps, però te l'explico. I quan t'expliquen allò i les peces t'encaixen, els adults fem, ara ho entenc. Ara entenc. Perquè no em quadrava, no?, allò que havia passat. Oi, doncs als nens els hi passa el mateix. Per tant, una pauta que els pares hauríem de tenir clara és, si tu, el teu fill, et pregunta alguna cosa sobre el que està passant a casa, l'explicació que tu li has de donar ha d'ajudar a la criatura que el que la realitat que ell percep li encaixi amb la teva explicació. Per tant, perquè no, i tu li dius, no, això no, separar-nos, no, nosaltres no hem parlat d'això. No, això és una mentida. I el fill potser no t'ho diu, el nen, però la criatura pensarà, no. Jo sí que he sentit això, perquè jo vaig sentir la conversa, jo vaig sentir el que dèieu, i tu ara em dius que no veu dir això, però això és mentida, perquè això ho veu dir, perquè jo ho vaig sentir. Llavors, això confon a la criatura i, a més, li transmet un missatge, i és que no pot confiar en tu, perquè ell t'ha fet una pregunta i tu el que li dius és una cosa que és una mentida. Per tant, això amb ell no l'ajuda. Aquesta és una pauta. El cervell dels sàpiens necessita entendre les coses. Si et pregunta, perquè no li quadren, les coses que veu no li quadren, li has de donar una resposta que l'ajudi a entendre el que està passant. Mm-hmm. Aquesta és una pauta. I l'altra pauta important, que això en els nens també els genera molt patiment, és que els dos cuidadors principals que es respectin, que no li parlin malament de l'altre. Perquè, doncs mira, doncs jo sóc el pare, li parlo al meu fill, a la meva filla, malament de la seva mare, però clar, sóc jo que estic enfadat amb la mare, però el fill no. El fill, justament la seva mare, és el, potser ha estat el seu cuidador principal, segurament ha estat el seu cuidador principal, no? Ha fet la feina més important del món, que és configurar el cervell d'un sàpiens, perquè els sàpiens, quan naixem, som altricials, el cervell no està acabat, i el cervell s'acaba bé amb una bona relació amb els cuidadors principals, una bona dieta, una bona higiene del son i una estimulació adequada, i això passa per relacions, diguem-ne, per tenir una bona relació, una connexió emocional amb els teus cuidadors principals, això t'ajuda a que el teu cervell es vagi configurant bé. Jo no li puc parlar al meu fill malament de l'altre cuidador principal, perquè això al nen li genera confusió i això no l'ajudarà. Vol dir que què podríem tenir en compte? Podríem tenir en compte moltes coses, no? Però bueno, jo hagués de triar dues coses, doncs hi hauria aquestes dues.
I amb la teva experiència, creus que les mares o pares, famílies que separen, són prou conscients del que poden produir o del que produeixen els nens i nenes?
Clar, jo no ho sé, això. Jo això no puc dir la meva impressió, però la meva impressió es basarà amb el que jo veig en la meva vida quotidiana, no? I llavors, diguem-ne, la meva opinió en aquest sentit no té cap valor. Jo crec que en general, clar, sobretot comparant amb com ho fèiem fa 70 anys endarrere, no?, a mitjans del segle XX, home, aquí, ara, a Catalunya, a casa nostra, al nostre país, jo crec que en general ho fem molt més bé del que es feia. Jo crec que ara hi ha molta sensibilitat amb la cura, amb tenir cura de les criatures, no? Jo tinc aquesta impressió. Ara bé, també és veritat, doncs, que clar, què els hi va molt bé a les criatures, no? Una criatura que l'ajuda, no? Hi ha unes quantes coses que podem fer els pares que els nens els hi van magníficament. De què estic parlant? D'allò que hi ha un autor, que és el Ramon Riera, que té un llibre excel·lent, un psiquiatre, un llibre excel·lent, que es diu La connexió emocional. El llibre és excel·lent i el títol també, no? I m'agrada molt, no?, això de la connexió emocional. Què vol dir això? Que el nen senti que està connectat amb els seus cuidadors principals. Llavors, em preguntava, com ho fem bé en general? I jo crec que sí, ho fem bé. Però, ja que em pregunteu això, hi ha una imatge que sí, que la veig, i quan la veig, d'alguna manera em fa mal, no? Perquè veus a vegades, doncs, un pare, una mare, un cuidador principal, doncs, que porta un fill, una criatura petita, en el cotxet, o que estan al parc amb el cotxet, o que estan, van amb el tren, i veus que l'adult està mirant el mòbil i no es mira el seu fill. No, i és un nen que està al cotxet, que està despert, i veus que busca la mirada, però no troba ningú que se'l miri, no? I les criatures necessiten la connexió emocional. I mirar-te la criatura, jugar amb ell, passar-t'ho bé, riure junts, diguem-ne, fer-li pessigolles, és a dir, això a les criatures els hi va molt bé. Llavors, jo deia, en general, jo crec que ho fem bé, però mira, de quan estiguis amb el teu fill, especialment quan sigui petit, de fomentar aquestes estones, perquè tampoc es tracta d'estar sempre buscant la connexió. Les criatures, evidentment, també necessiten estones, doncs, que potser estan tranquil·les, estan soles, estan entretingudes, estan jugant, estan explorant, però el que no pot ser és que la pauta diària, quan jo vaig amb el meu fill, doncs anem amb el cotxe, quan anem amb el tren, quan el porto amb el cotxet, quan estem a casa, quan estem asseguts al sofà, doncs que jo estigui per lo meu, i ara tenim els mòbils que ens prenen molta atenció, i el meu fill que hagi allà, diguem-ne, aïllat, no?, que busca una mirada i no troba ningú. Si això passa, alguna vegada no passa res. Però la tònica, però hauríem de tenir present, crec jo sempre, doncs atendre aquesta necessitat de connexió que tenen les criatures, no?, que predomini això i que estiguem sensibles a quan hi ha aquestes desconnexions que ens provoca el mòbil. Especialment si els nens són petits, no? Aquesta imatge que deia del cotxet. No, si jo tinc el meu fill, vaig amb el cotxet, i el meu fill està despert, home, que em mira el mòbil un moment, no passa res, evidentment. Però mira, que hi hagi contacte, que això al nen li dona vida, perquè quan hi ha la presència del cuidador, això dona alegria.
Clar. I des de l'escola, et sembla que es pot fer alguna cosa? Com s'ha d'enfocar quan hi ha una separació perquè els nens ho visquin d'una altra manera i els puguem ajudar?
Bueno, jo crec que, clar, en el primer cercle de la criatura, diguem-ne, o sigui, amb una criatura petita, si els... Et dic la meva opinió amb això, si els pares, diguem-ne, han fet bé la separació, i això què vol dir? Això vol dir anticipar en la criatura el que passarà, és a dir, el cervell porta malament no poder anticipar les coses. Però això ens passaria als adults també. És a dir, si ara a casa teu ve algú i et diu, escolta, d'aquí una setmana deixaràs de viure aquí i viuràs allà i cada setmana estaràs en una casa diferent, home, però això, escolta'm, avui és dimarts, avui és dissabte, això a partir de quan? No, això a partir de dissabte que ve. Home, escolta'm, però no em pots donar 3 mesos perquè, vale, el cervell porta malament no anticipar les coses. Vale. Què és una separació ben portada? Una separació que anticipa a les criatures el que passarà i que dona temps a les criatures a assumir el que anirà passant i també anar preguntant als seus pares doncs, com serà aquesta nova vida. I nosaltres, jo on estaré? I què faré? Els caps de setmana i entre setmana? I on dormiré? I llavors, si tu això li dones temps a la criatura perquè ho pugui anar entenent i ho pugui anar encaixant i donar-li temps, això amb ell l'ajudarà. En general, els sàpiens, el descontrol ens estressa. La incertesa ens angoixa. Molt bé, doncs al teu fill digue-li les coses anticipadament i diguem-ne, si li dones un element de control, no? I això passarà doncs d'aquí 3 mesos, ara aquests 3 mesos estarem aquí encara doncs, amb el teu pare, però a partir doncs, del mes de setembre o a partir del mes d'agost, doncs llavors la vida serà diferent. I li expliques perquè ell ho pugui entendre. Molt bé, una. Vale. Llavors, si el teu fill et fa preguntes, tu li dones respostes que l'ajudin a que encaixin amb el que ell està vivint. Molt bé, això també l'ajudarà. I una altra cosa molt important, respecte a l'altre progenitor. És a dir, davant del teu fill no parlis mai malament de l'altre progenitor. Això vol dir que li he de dir coses bones? Bueno, potser a última hora no en trobes cap de cosa bona. Bueno, doncs com a mínim no en diguis cap de dolenta. Clar. Si els pares fan la separació ben feta, jo crec que des de l'escola, bueno, des de l'escola no cal fer res especial perquè la criatura, això ajudarà la criatura a portar-ho bé. Uh-huh. Ara bé, què podem fer des de l'escola si ens sembla que podem intervenir? Home, estarà bé que l'escola estiguin al corrent d'aquesta separació i llavors si veuen alguna conducta, veuen potser alguna conducta que els cridi l'atenció, doncs llavors sempre es pot, diguem-ne, estaran més atents i podem actuar abans o donar-li al nen l'oportunitat doncs, de parlar-ne, de compartir, però la feina més important jo crec que la fem des de la mateixa família.
Clar. El que passa que no sempre les separacions són així tan suaus i tan d'acord, no? De que estiguin d'acord les dues persones, i a vegades són més, una mica més traumàtiques, no?, pels infants, perquè no hi ha hagut, sí, potser, aquest avançament, aquest explicar-los, sinó que s'ho troben, potser sí que la parella ho té molt assumit, però els fills s'ho troben ja fet. I això llavors, sí, jo penso que s'ha de perjudicar molt més, clar.
Clar, això als nens no els hi va bé, estarà clar. Jo recordo un dia que mirava un manual de separacions i deia, no? Buscava què deien sobre en quant temps, no?, se li havia de dir a la criatura. I en aquest manual parlava d'una setmana abans. Jo tinc la impressió que una setmana no és res. Ah. És a dir, tenint en compte el canvi que pot suposar una separació, si la criatura doncs, està perdent doncs, per una cosa, doncs, 2 dies amb un, 2 dies amb l'altre, una setmana aquí, una setmana allà, jo crec que una setmana no és res. Jo crec que tinc la impressió, o per la meva experiència personal, que és millor tenir molt més temps, perquè molt més temps em refereixo, doncs, no sé, 2, 3 mesos, 4 mesos, perquè la criatura tingui temps això d'aclarir dubtes, de parlar, d'anticipar què és el que passarà. Bueno, per això en parlem, no? Perquè potser amb les separacions, doncs això ens sembla que els nens no se n'enteren. Escolta, els nens s'enteren de moltes coses i capten moltes coses. Llavors hem d'estar, bueno, sensibles a mirar de fer-ho bé. I coses tan senzilles com si et fa preguntes, contesta sense enganyar-lo i no parlis malament de l'altra personalitat davant de la criatura. Són pautes senzilles i amb els adults jo crec que aquí ens hi hem de desmanar perquè a última hora això ajudarà pues, el nano o la nena doncs està millor.
I, bueno, Oriol, ja per començar a tancar, ens has, penso jo, explicat molt bé les fases, també ens has puntejat bé aquestes, com ajudar a, bueno, a afrontar-se amb aquesta situació. No sé si vols afegir alguna cosa que no haguem parlat i consideris que aniria bé per tancar el programa.
Bueno, jo crec, mira, jo amb aquestes, a mi m'agrada transmetre, no?, perquè a vegades tens la impressió que potser, no?, hi ha persones que o sigui, volem com fer que els nens siguin més adults, que es facin adults abans. A mi m'agrada dir-ho així, no? Són nens, no? Són nens. I ja jo trobo que la infància és una època, és una etapa de la vida, a mi m'agrada dir-ho així, per ser feliç. No? Els nens haurien d'estar contents, no? Haurien d'estar bé, haurien de, doncs, no vull dir que tot sempre sigui de flors i violes, evidentment hi ha moments de crisi, però però els adults ens hauríem de fer sensibles a no fer patir les criatures. Escolta, ja tenim la vida més endavant i llavors ja vindran moments complicats. No, però ens hauríem de fer sensibles a mirar de cuidar bé, de fer bé una separació perquè els nens la visquin de la millor manera. Perquè són nens, no els hem de fer patir per una cosa que a última hora ells no han creat, no, tampoc.
Pues moltes gràcies, Oriol. T'agraïm moltíssim que hagis col·laborat en aquest programa, ens hagis facilitat tota aquesta informació, ens has donat consells i orientacions que penso que són molt vàlids a l'hora d'afrontar una situació com aquesta. Ha estat un plaer poder conversar amb tu sobre aquest tema i t'agraïm, ja et dic una vegada més, la teva col·laboració en aquest programa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Manel Sales, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Bow, 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 baby, honey, bow.